ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dia.
Avui us saludem des del barri de les Corts o de Sants. Això no ho tinc clar, perquè hem arribat fins aquí i el taxista ens ha dit no tinc clar si és un barri o és l'altre. Per què dic això? Perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio i a Catalunya Ràdio ens hem desplaçat a casa dels oients. I a nosaltres ens han convidat en Joel Sales. Joel, bon dia.
Hola.
La Júlia Berneda. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
I l'Anna Batets.
Hola.
En un pis d'estudiants.
Sí, sí.
No sabeu a quin barri viviu?
No, sincerament no.
Estem no, a veure, les llums d'aquest carrer són molt confoses perquè fiquen Sants les Corts. Aleshores...
Els guien per això. Per tant, a mi sempre que em pregunten dic que estic a Sants les Corts.
Molt bé. Escolta, de qui va ser la idea de convidar-nos? I com ho veu saber?
Vale, a veure, jo estava escoltant un programa d'un d'aquests podcasts de Que no surti d'aquí i vaig sentir que fèieu l'anunci aquest del Dia Mundial de la Ràdio. Llavors va ser venir, estava a la cuina,
arribar
vaig venir aquí al menjador.
No es va treure ni la jaqueta, eh?
No, no,
va
no,
ser
estàvem arribar... tots i vaig dir, escolteu això.
Ho
I vam
fer,
dir, ho hem de
ho
fer.
Hem de fer.
No hi perdem res. No hi
sí,
perdem
sí,
res.
Sí.
Aquest és un pis d'estudiants, per tant aneu a la universitat. Què esteu estudiant?
Jo enginyeria informàtica a la UPC. Mm-hmm.
Jo llengües aplicades a la Pompeu Fabra.
I jo, comunicació, a la Pompeu, també.
Molt bé, el pis molt net, que aquest matí l'Ostrell ens deia vigileu amb el pis, que un pis d'estudiants a vegades és sinònim de que estigui brut.
Si venen visites, saps que netejaran segur.
Nosaltres som molt nets. Sí, aquest pis sempre està net.
Cada setmana es fa la neteja setmanal, per tant.
Jo el lavabo l'he vist netíssim.
Sí?
I és aquí ho dic.
Montaner és exigent, eh,
soc
aquestes coses.
Molt exigent, sí, sí.
Has arribat i ja has anat al lavabo a
comprovar? És que en Marc Andreu m'ha dit, mira el lavabo, tu que ets tan exigent. I dic, bueno, doncs passarem per aquí.
Quina relació teniu amb la ràdio?
Pues bastant propera, perquè...
Gairebé nul·la, però també he de dir, perquè en la ràdio, ràdio...
No l'he propera, a veure, aquí hi ha dos bàndols, realment.
O sigui, la ràdio, ràdio, no, el cotxe, potser.
A veure, estem a la ràdio del poble.
Sí, és veritat, som col·laboradors i hem fet un programa...
Fem un programa...
Amb un company.
Per tant, sí, propera en aquest sentit, sí. Escoltar la ràdio sí que és més de fer-ho a l'Spotify, almenys jo.
Això mateix,
sí. Sí, som més d'escoltar-lo després.
A la carta,
molt bé.
Us hem portat un regal, que hem agafat un detallet.
Perquè sigueu més consumidors de l'FM.
Aquí, mira, una...
Oh. Escolta, no hi ha res més màgic que sentir la ràdio en directe. Està molt bé recuperar-la en podcast, però això és una meravella.
Una ràdio de Calvet, mira. Fem l'entrega.
Amb aquesta estètica així vintage que ara es porta allà i que queda molt bé amb aquest pis.
Aquest beix combina.
Sí,
sempre pots inventar que te la vas regalar una besàvia, que també està bé.
Xulíssima.
Moltes gràcies, la posarem aquí.
Molt bé, perfecte. Per cert, que no ho hem explicat, estem al menjador del seu pis, que hi ha un pòster gegant de la Julieta, això s'ha de dir. I ens han preparat una mica de vermut. Tenim unes patates aquí, tenim uns musclos, les que veig, i unes coques de recapte.
Sí.
Per tant, us ho agraïm, perquè ja en queda la meitat, vull dir que ja
sí,
les hem provat.
Bueno, no en queda la meitat, però en queda una altra de safata.
En tenim més. Vull dir, aquí no us ho acabarem. No,
podem anar picant mentre parlem per la ràdio, potser no...
Després, no?
Mal homenatge, no? El Dia Mundial de la Ràdio.
De sobte aquest programa es convertirà en un programa d'ASMR, així...
Sí. Sí.
Joel, Juliana, moltes gràcies. Ens quedem aquí fins les dues, amb el vostre permís. I res, gràcies per convidar-nos. Són la 1:10. Atenció, perquè tenim novetats d'Eufòria 3.
Ai.
I sona aquesta música, perquè el que explicarem ara és una mica delicat. És veritat que està costant Déu i ajuda saber els detalls d'aquesta nova temporada que començarà el dia 1 de març a TV3. De fet, fa molts dies que en aquest programa estem anant al darrere dels noms del jurat i no hi ha manera, vull dir que a hores d'ara és un dels secrets...
No ens diuen res, i mira que preguntem cada dia.
O és un gran secret...
O no se'n fien de nosaltres, potser.
No, jo començo a pensar que potser realment tenen raó i no saben encara qui són el jurat d'Eufòria.
Però es va tardíssim, Juliana, queda menys d'un mes.
Però és que de vegades amb la tele aquestes coses passen, eh?
Han tingut un any,
sobre. No, però no és veritat que hagin tingut un any. Perquè,
com que no?
No, perquè no, és un any real. És un any en el que primer han renovat. Després han fet tots els càstings, que van fer càstings a més de 15 persones. És que és molta feina. Han de quadrar moltes coses. Jo em començo a creure el seu discurs perquè penso, si no ens en haguéssim assabentat, ens hagués arribat per alguna banda la informació.
Mira, una informació sobre el jurat que va sortir ahir i que s'ha estat comentant aquestes últimes hores és la que va donar al col·laborador del versió RAC1, en Rocco Stenhauser, que va assegurar que Eufòria estava negociant amb una coneguda cantant.
Estan negociant amb una cantant molt important, internacional, catalana, però hi ha un problema. Demana molta pasta. Surt cara. Atenció, aquesta persona amb la que estan negociant per incorporar-se és Mònica Naranjo.
Aquesta és la informació que es donava ahir a la tarda.
I és una fake news com una casa de pagès. I venim a desmentir-la.
En Rocco va explicar això a la ràdio i també va fer un tuit que deia avançat en exclusiva al versió RAC1. El talent català Eufòria 2024 està negociant amb la cantant Mònica Naranjo la seva incorporació com a membre del jurat. L'acord no està tancat, el caché de la cantant és alt. Això sortia a Twitter a 6:45 del vespre. Doncs bé, des d'aquest programa, aquest matí, hem parlat amb la direcció d'Eufòria i tenim noves informacions sobre aquesta suposada negociació amb Mònica Naranjo. Si voleu, llegeixo literalment el WhatsApp que m'ha enviat la direcció.
Ho volem, fes-ho.
No s'està negociant amb la Naranjo.
Escolta, és que no hi ha dubte aquí. Vull dir, no hi ha matisos. No s'està fent. I punt, s'ha mentit.
Afegeixo potser un matís. No s'ha negociat. Tampoc no ens ha dit això. Potser es va negociar, però ara mateix ja no s'està negociant.
No s'està negociant.
Que difícil. És que hi ha molts matisos aquí, eh? És un WhatsApp curt, però...
El periodisme és tot grisos, tota l'estona.
Tot grisos.
És un nom, Mònica Naranjo, que us agradaria?
No.
Eufòria?
A mi em fa mandra. Ara què vols que digui? I a part que la relaciono molt amb l'univers de la visió espanyola.
I amb Operación Triunfo.
Clar, va fer de jurat allà i és veritat que jo estava mirant una mica amb quines xifres es mou aquesta senyora, perquè la vam veure l'any passat presentant el Benidorm Fest justament a la U, i el seu caché, directament amb informació de Ràdio Televisió Espanyola, és de 50.000 euros per gala.
Clar, potser se'ns escapa, no?
Potser hauria rebaixat una mica el caché sabent que el pressupost és un altre, però...
I que és diferent una gala que moltes gales, no? Que un compromís ja de mesos. Però sí, que la tia va alta.
Va alta.
Per cert, que l'Aina Ostrell ara m'apuntava, que ens acompanya també en aquest pis d'estudiants on estem, que l'Instagram d'Eufòria, que sabem que és un CM molt proactiu,
que va fent molta feina.
Que va seguir, recordem, fa uns dies, a 16 persones de cop.
S'ha de controlar el CM d'Eufòria.
L'han de calmar una miqueta.
Tant secretisme, perquè de sobte puguem descobrir qui són els nous concursants entrant només
ara
a seguidors.
Mateix, ara mateix
es veu que també segueix a la Mònica Naranjo.
Ah, ja, però també em segueix a mi, m'explico. I no seré jurat.
No t'han dit res, tu?
No m'han trucat, no m'ho puc explicar.
Molt bé, doncs bé, tanquem aquí el tema d'Eufòria.
Segueix a la Rigoberta Bandini, eh?
Clar, però és que és el que et dic, que segueix a molta gent.
I sí. Mira, tots els ixis són possibles.
Jo posaria la mà al foc que Rigoberta Bandini mai acceptaria una proposta així.
Per què?
Bueno, em sembla que no fa parella, aquest univers, que no li interessa tot aquest univers. I també perquè crec que no la poden pagar, eh?
Per cert, deixeu-me saludar, que ens l'hem descuidat, el tenim allà per si de cas. Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia, no? M'heu deixat sol, directament. No,
expliquem-ho. Tu estàs a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, en aquests moments.
Sí, correcte. I tinc les cadires buides. He ocupat la teva, Roger, i la de l'Ostrell, dels presentadors importants, pel primer i últim dia. I som aquí amb la Mariví, la Mònica, que també ens ajuda, doncs, a veure, sols, per si falla la connexió, bàsicament.
Tens FOMO, Pau?
És que és una sensació molt estranya, saps? Estar en un estudi buit de ràdio i adonar-te que hi ha gent parlant però que no ets tu.
M'encantaria que fallés la connexió i que es quedés en Pau sol,
sí,
comandant el vaixell.
Tenim ganes que falli per veure què fa en Pau, perquè pensem que seria un bon contingut. Pau, d'aquí una estona parlem, que ens has d'explicar novetats de Shakira i les seves empreses.
Sí, intentarem, a veure si hi ha temps.
Molt bé. Mentrestant, tornem cap a la polèmica d'Inés Hernán. Recordem el que escoltàvem ahir ja.
Hola, María, ¿cómo estás?
Repre.
Ay, joder.
Ahora llega.
Coño, María, yo le he visto.
Oye,
ahí.
Que, hombre, si quieres, vienes.
A ver, chicos, mira, me da igual.
Mira, yo soy su repre, pero oye,
llevo 5 horas aquí, que estoy hasta el coño.
La participació de la comunicadora Inés Hernán als Goya ha portat cua, ja ho comentàvem, i ara el Consell d'Informatius de Mitjans Interactius de Ràdio Televisió Espanyola s'ha pronunciat amb un comunicat molt dur en contra d'Hernán.
I que ha corregut com la pólvora. És un comunicat que van publicar a les xarxes i que diu el següent. El Consell d'Informatius de Mitjans Interactius de Ràdio Televisió Espanyola vol fer constar el seu rebuig amb el to i el contingut de l'emissió de la catifa vermella dels Premis Goya a RTV Play per part d'una col·laboradora externa. I ho remarquen molt, això. Per molt que es vulgui tenir un to desenfadat, alternatiu i pensat per un públic juvenil, creiem que qualsevol contingut que porti la marca de RTVE ha de complir amb els estàndards de qualitat i neutralitat recollits al llibre d'estil i dins del marc de l'Estatut de la Informació, concretament els seus articles 8 i 9, els quals coneixen bé els professionals de la corporació
i al qual es deuen, jo llegeixo uns quants punyals, aquí entre línies, al marge d'altres intervencions més que discutibles durant tota l'emissió, entre parèntesis, eructe, queixes, paraules malsonants sense context...
Aquest és el meu moment preferit,
del
comunicat.
Ens sembla que el to adulador cap a un president del govern, sigui del color que sigui, no té cabuda en la ràdio i televisió pública, que és la de tots. Aquest consell demanarà explicacions als responsables d'RTV Play i les farà saber quan arribin més endavant. Duríssim, no ho sé.
Vosaltres...
Ja, si poques vegades, però poques vegades s'han pronunciat d'una manera tan contundent i mira que és un mitjà on també passen moltes altres coses amb col·laboracions externes.
Totalment, i que la sensació potser era que la polèmica no era tan grossa realment com perquè exigís un comunicat tan dur.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia, bon dia de la ràdio.
Com estàs? Felicitats per la part
que toca. M'encanta. Aquest dia cada cop m'agrada més.
És un dia molt, molt bonic. Ho has seguit, lo de la Inés Hernán? Has vist les imatges de l'eructo i tot això que diuen?
Molt de prop. Aviam, no he vist cap imatge extraordinària que em sorprengui per dir és la Inés Hernán, de cop i volta s'ha tornat boja, embogit, perquè està fent aquest paper. Feia un paper d'Inés Hernán, és veritat que una mica passota, que ho vam comentar ahir, que no ens va acabar de fer el pes, pel que ella sempre és, però penso que tu saps el que passarà quan contractes a la Inés Hernán i saps per, amb quin objectiu la contractes. Llavors, a mi el que em sembla lletgíssim és que uns altres companys de la casa, per molt que no treballin amb ella i per molt que no tinguin res a veure amb aquesta productora externa, facin un comunicat en contra teu. És a dir, aquest comunicat no és de la cadena, sinó que és com si a nosaltres ens fes un comunicat l'Òscar Fernández, per entendre'ns. És com una altra mena
no
de...
No ens busquem enemics, eh?
No, no, no.
Amb l'enamorada que estic jo de l'Òscar Fernández.
És que és fantàstic, l'Òscar.
Vull dir que és com una mena de disputa interna que crec que els plats bruts es renten a casa, en aquest cas. I em sembla una mica greu que ho hagin fet tan públic, no sé, ho trobo un linxament una mica innecessari.
Clar, aquí es parlava molt explícitament del moment en què Inés Hernán va parlar amb el president Pedro Sánchez i podríem recuperar-lo.
Un momentito, chicos. Me están agobiando, chicos.
Que no sé, no te preocupes.
¿Tengo fiebre? Mira, a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto?
Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas.
¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
Hombre, no me ha gustado, me ha encantado.
Me ha encantado, es que eres un icono, Presi, que queremos. ¡Wow! ¡Toma, para RTV Play!
Clar, això en directe...
Té coses que... de la Juliana, la Inés. A mi, jo un puntet que em recorda ella.
Home, jo em sento identificada, sobretot amb el tema del rot. No, però és veritat que després la mateixa Inés compartia un vídeo recollint totes les vegades que havia dit icono a les persones que passaven per la catifa i li deia
a tothom és una icona.
Sí, sí. A tothom, que clar, llavors això també fa que perdi pes potser haver-li dit al president.
És que hi ha un punt d'incomprensió dels codis d'internet i del llenguatge de la gent jove, ho sento, i això passa a totes les teles i a totes les cases, i nosaltres també crec que ho hem vist de prop, de malinterpretacions de coses que són superhabituals i que no tenen un to tan greu per la gent que és el públic objectiu d'aquella comunicació. I, en canvi, gent que està en una altra esfera ho interpreta d'una manera totalment allunyada de la realitat.
Què ha dit ella?
Ella primer va respondre a X, abans conegut com a Twitter, i va dir, em dedico a l'entreteniment i, sincerament, m'alegro d'estar complint la meva funció. Amb aquella mà que dient, com perfecta. I després va fer la seva secció habitual al programa Hora 25, amb Aymar Bretos, a la SER, que a tu t'encanta, Roger, sí, avui sí, que és el Dia Mundial sí. de la Ràdio. Doncs el tema eren els diners públics i com repercutien en la societat. I ella s'ho va fer anar així per acabar parlant de la polèmica.
Y efectivamente, por mucho que les duela a algunos, en mi caso personal, aunque no sea periodista, soy comunicadora y entretengo. Y soy consumida para reírse conmigo o de mí. Y alrededor de la factura que cobro giran 6 salarios. Así de simple.
Ahir ens vam discutir al vespre, ens vam passar aquest vídeo.
Sí.
I la Marta, la Juliana i jo per WhatsApp discutint-nos...
Emparats.
Per una tonteria.
Però a part és que no era pel contingut del que està dient l'Inés Hernán, sinó era per la forma, perquè jo trobo que és una comunicadora excel·lent i que estava llegint tota l'estona això que acabem de sentir, ho estava llegint tot. I jo tanco els ulls i penso, ho està dient tot de cap, és una mestra. És una gran radiofonista, és veritat.
Però és que jo no dic... Per mi és excel·lent com comunicar...
Vinga, va, enfadem-nos.
Però és que a mi m'encanta... O sigui, per mi el punt era de dir, no esteu entenent el que vull dir, perquè no estic intentant infravalorar la Inés Hernán. A mi la Inés Hernán m'encanta, penso que comunica superbé. El que passa que aquí sí que la noto molt llegida, en aquesta secció en general la noto llegida. Però és que no ho dic com algo negatiu. I em sembla bé que notar-la llegida, però la veig... Vull dir, jo tanco els ulls i sí que sé que està llegint un paper. Mm. I no és dolent, em sembla de puta mare.
Bueno, no passa res. No? Opinions diferents, la Marta i jo a una banda... I
sí,
tu,
la Juliana a l'altra.
Ai, no, és veritat.
Després també tenim reaccions del mateix president del govern, Pedro Sánchez, que s'hi ha ficat, eh? Aquí al fang, sí, sí. Ha escrit un tuit recollint el vídeo de la Inés, un dels virals, i ha afegit, Inés Hernán, la icona ets tu.
Et diré una cosa, crec que el president no sap que s'ha tuitat això des del seu compte.
No.
T'ho dic de veritat.
Ho creus que no?
Ho ha fet el community manager i ell deu confiar cegament com ha de ser. Prou de feina té com per estar tuitant això.
No ho sé, gent del seu entorn també s'ha pronunciat, com la youtuber Andrea Compton, que són molt amigues, i ha dit literalment hi havia 5 o 6 periodistes de televisió espanyola, a més de la Inés. Cadascú comunica de la forma en què vol o se li demana. La Inés és còmica, fa momentassos i no li està traient l'espai a cap dels seus companys. Érem centenars allà i cadascú comunicava, entrevistava amb el seu llenguatge.
Té raó.
I la seva altra amiga i companya de podcast, Nerea Pérez de las Heras, va publicar uns stories d'Instagram i fer una mica més de broma, amb un codi més humorístic, demanant que deixessin la Inés en pau.
Oye, dejadla en paz ya una puta vez, ¿no? ¿Que queréis que vuelva a fumar? ¿Qué queréis? ¿Que vuelva a fumar? ¿Queréis que se meta cocaína de verdad? ¿Queréis que se meta cocaína? ¿Queréis que sí se meta cocaína? No se mete cocaína, es cortisol todo. Solo es cortisol.
A mi és un vídeo que m'ha despistat una mica.
Ens despista bastant.
Crec que no va a favor de tota la polèmica.
A veure, són humoristes i el que passa és que sí que hi va haver moltes acusacions que potser la Inés anava passada d'alguna substància. I jo suposo que així ho volen desmentir de totes.
Home, és que realment és una acusació greu. Que jo no crec que
és una acusació molt greu.
Però que si m'ho diguessin a mi, jo sí que faria un comunicat. Vull dir, crec que has de respondre, t'has de protegir davant d'això.
Bé, veurem com acaba tota aquesta polèmica. Posem en Miqui Núñez, va. Parlem de Miqui Núñez, que per cert serà novament presentador una temporada més d'Eufòria, que començarà a partir de l'1 de març, perquè el cantant i presentador ha passat pel programa de l'Esporcito, a EVA, a 3CAT, una entrevista de 16 minuts que passa molt bé, però que no ens deixa grans titulars. Vull dir, està molt bé. És agradable sentir com parlen, però tampoc punxa gaire l'Esporcito.
Són les millors entrevistes de vegades, eh? Una conversa
una honesta conversa.
Entre dues
és,
persones.
Que ara ho has dit, és una conversa. I la conversa comença amb una pregunta molt directa que li demana com porta les crítiques i, sobretot, les faltes de respecte que ha rebut en Miqui a través de les xarxes.
Ara ja no tants, però me n'han fet molts. I li han fet, sobretot, a la meva família, que és el que més me n'ha fa.
Ah, sí?
Sí, tio. És la putada més gran, perquè jo ja he escollit ficar-me aquí, saps? O sigui, jo ja vaig escollir presentar-me a OT, vaig escollir altres coses, però no vaig escollir que els danys col·laterals fossin per la meva família. I això és el que no vol.
I aquí crec que el que sentirem ara vindria a ser el gran titular d'aquesta entrevista quan li demanen pel seu pas per l'Acadèmia d'Operación Triunfo.
Graciosa.
Sí.
De les millors etapes de la meva vida. O sigui, jo crec que la felicitat que jo sentia dins de l'Acadèmia no l'he sentit mai més. O sigui, era algo màgic, superespecial. Era com, de sobte, un món a part on només vivien 16 persones. A més, només teníem contacte amb aquelles 16 persones, ni mòbil, res. Absolutament res.
La Sara Roy amb la tablet a casa veient l'entrevista amb l'Esporcito així.
Però per què?
Per què? Home, jo, el meu nòvio, diu que no ha tornat a ser tan feliç. Vull dir, t'entén-me? Hòstia, algú ha de...
Però...
Que entenc l'exageració i entenc que ha de ser superespecial estar a l'Acadèmia d'Operació Triunfo i que no es pot comparar amb res de la realitat perquè realment...
Però és una distopia. Potser també relaciona la Sara Roy amb haver entrat a Operació Triunfo, perquè abans no estava amb ella.
Jo aquesta associació no l'acabo de llegir. No, però ja, vull dir, jo ja entenc el Miqui, perquè és aquella sensació de colònia superintensa, que ets feliç, realment. Perquè és un món de mentida, en realitat.
Bueno, una entrevista que trobareu a 3CAT, i molt pendents d'això, de l'estrena d'en Miqui a Eufòria. I d'en Miqui passem a parlar de la Gisela.
Aquella estrella de allà hoy brillará por ti.
Pell de gallina, aquí al menjador de les Corts, en aquests moments, la Laura Grau
és que
emocionada.
Aquest disc dels Triunfitos, d'OT1 o 2, no me'n recordo quins eren, canten cançons de Disney, és que trobo que haurien de repetir, tio, amb tota la cançó de Disney nova que hi ha.
Com és que no canten Disney ja?
Deu ser una qüestió de drets.
De drets, sempre ara, els drets, eh?
Sí, sí, en aquella època jo crec que el tema drets...
No existia, no existia.
I ens anaven tirant,
Sí, potser va arribar una multa milionària, però...
Frenem-nos. Bé, ja sabem com es dirà el bebé de la Gisela.
Sí, està embarassada de 7 mesos i el problema és que no ho hem sabut per ella, sinó per un excompany d'OT1 a qui se li ha escapat. Això és molt lleig. A veure, ella va organitzar fa uns dies una festa de benvinguda al seu nadó, que és una baby shower d'aquestes. Què és aquesta cara, Juliana? En contra, no?, de les baby showers?
Hi ha tantes coses a comentar. La primera és aquest bebé que encara no ha nascut.
Sí, no ha nascut.
ja estàs sent una font d'ingressos en aquesta casa bestial, perquè tot això és cobrat. No és per... Ai, mira, ens fa il·lusió explicar-ho. No, 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 aquí s'hi posen diners.
I el problema d'haver revelat el nom abans d'hora és que justament li han aixafat l'exclusiva.
Efectivament, clar, li han tret diners. I després que aquesta trobada amb els companys d'Operación Triunfo, impostadíssima, de dir, aquest grup de WhatsApp estava inactiu literalment des de feia 16 anys i ara que us han pagat us heu tornat a rellotar.
No hi van a tothom,
veure... Clar que no, però és que la Txenoa fent veure que la seva màxima il·lusió és el bebé de la Gisela. No saps però... ni com es diu el marit de la Gisela, Txenoa.
Vols que t'ho digui jo? És un nom complicadíssim, eh? José Ángel Ortega Mora. No el tenia controlat jo.
Clar, normal que la Txenoa no el sàpiga.
Clar, doncs hi van a la Txenoa, la Natàlia, la Genon, Manu Tenorio i l'Alejandro Parreño. I ella ho va publicar, bueno, ho van publicar tot a l'Ola, per tant, tot feia pensar que en aquesta recta final de l'embaràs hi havia alguna cosa pactada amb la revista. I a l'Alejandro sembla que no se li pot explicar cap secret, perquè el van entrevistar al programa De Corazón per parlar de la Baby Shower i se li va escapar el nom de la criatura.
Tuvo, pues nada, Gisela está preciosa... Ya sabemos el nombre del nene, que se llama Indiana, y maravillosa, está maravillosa.
Ah, lo sabíais vosotros, yo no he visto publicado el nombre del niño, ¿eh? No las... Creo que se te ha escapado, ¿eh? Porque ella, en la entrevista que dijo, dijo que aún estaban discutiendo el nombre del bebé, que todavía no lo tenían claro, pero está maravilloso que tengamos la exclusiva en este programa de saber cómo se va a llamar el bebé.
Pues mira, igual acabo de pegar la gran cagada.
Sí, senyor.
Sí, sí, la gran cagada, és correcta.
Sembla una frivolitat tota aquesta qüestió de ai, se li ha escapat el gènere del bebè, ha dit com es dirà, però realment és que es mou molta pasta i hi ha gent que, clar, que, vull dir, que compta amb això, han fet gran exclusiva.
I que potser és un motiu per enfadar-te amb el teu amic.
Home, a més que et recordo, no són amics.
No són amics, era una amistat impostada. Però, clar, després d'aquesta xafada de guitarra, la Gisela i el seu xicot van publicar un vídeo a Instagram explicant el perquè d'aquest nom, d'Indiana.
Entonces, la historia es que hemos estado pues mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba, que ya sabéis que ha sido un proceso muy largo, pero al final el niño perdido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido? ¿Y dónde está? Pues está en el templo maldito.
Bendito.
Eso, bendito. El templo bendito, que es mi barrigota. Y ahora vamos ya a por la última cruzada, que es esta aventura de ser papis de este maravilloso bebé que lo estamos deseando. Y se va a llamar... Una... Dos y tres. ¡Indiana! ¡Indiana!
Grans fans de la saga d'Indiana Jones. Aquí hi ha gent per tot.
Tant de bo pogués desveure un vídeo. I t'ho dic de veritat. És el pitjor vídeo que he vist mai. A més, si el veieu, o sigui, l'efecte tot està fatal.
Tant de vols hi vagi molt bé en aquesta recta final d'embaràs, que ha estat complicadíssim, pobres.
Bé, deixem aquí el món de la Gisela, el món de Disney, i ara farem una pausa. Farem una pausa de 4 minuts i a la tornada, Laura, hem de parlar d'Operación Triunfo. Ahir va haver la semifinal, no?
Ai, sí.
I em va passar alguna de grossa?
Home, hi va haver una mica de gir inesperat al final, més que res perquè havíem de saber quins eren els 6 finalistes i algunes ens vam quedar una mica decebudes amb el resultat. S'ha de comentar.
Poca dona.
I actuacions fluixetes o
sí.
Què? Molt fluixes, eh?
No va ser la millor gala. No, gens.
Ara la sentirem, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Bienvenidos a todos. A Operación Triunfo se viene, como veréis, una noche pues muy vibrante, muy potente, muy tremenda y podría seguir hasta mañana porque esto no, de verdad. Señoras y señores, esto es la semifinal de Operación Triunfo.
Passen 4 minuts a 2:15 del migdia. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i estem fent el programa des d'un pis d'estudiants, el pis d'en Joel, la Júlia i l'Anna, que ens han convidat al barri de les Corts de Barcelona. Com ho esteu veient, nois? Bé? Està funcionant, això?
Molt bé.
Sí?
I tant que sí.
Us imaginàveu que era així un programa de ràdio?
Sí, tot i que, bueno, és estrany, perquè volies que no, aquí només ho sentim a vosaltres... els talls, tot això no se sent i és com diferent, però està molt bé.
Sí, sí, molt bé.
Molt bé, perfecte. Heu seguit Operació en Triunfo, vosaltres?
I tant, cada dilluns...
Aquí al sofà, us poseu els dilluns.
Aquí al sofà, aquí.
Una mica de pizza, també?
No
som molt de pizza, la veritat.
No. Pizza més els divendres, la veritat.
Escolta, quins estudiants més estranys que hem agafat. Nets, no mengen pizza, no sé, nois. Algun estereotip podríeu seguir.
Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, doncs us haig de dir que...
Assegut al sofà, eh?
També
aquest tipus sofà, molt de pis d'estudiants que...
I molt còmode.
Tens com una manta per sobre, eh? No sé si per no tacar o per amagar les taques que hi ha.
Us haig de dir que un d'ells no li agrada OT. Oh! Us ha enganyat.
I ens ha mentit a la cara.
I mira una altra cosa els dilluns a la nit.
Jo sóc més de Jo Mai Mai.
Oh! Ah! és així, ho acceptem.
Però, clar, sí, aquest pis és una democràcia, per tant, hi ha dos seguidors de T, així que es mireu T, els dilluns.
No passa res, els dimarts es mireu jo mai.
Ah, sort de 3CAT, que es pot
correr. Ai, sí, sort. Va molt bé el 3CAT. Va, doncs, si teniu alguna cosa de dir d'Operació en Triunfo, els que ho mireu, vosaltres dues, aixequeu el dit i en Marc Andreu us deixa el micro. Anem a comentar, Laura, la penúltima gala d'aquesta edició. Va ser la semifinal, allí. Una mica grisa, potser?
Sí, la veritat és que no va acabar d'estar bé. Com a gala, en aquesta gala s'hi jugaven el lloc a la final el Martin, la Ruslana, la Bea i en Lucas, i ja tenien la plaça assegurada a la final la Nayara, en Juanjo i en Pol, després de les polèmiques puntuacions del jurat de la setmana passada, que va ser un moment tensíssim que ningú va entendre. Llavors, aquestes van ser les actuacions dels candidats a finalista, en Martin.
Mare de Déu, que tindrem debats aquí, perquè veig gent molt emocionada i gent dient, Martín, carinyo...
Canta fantàstic.
Sembla el festival de final de curs,
canta
això.
Com el cul, però és tan mono. Però és que jo el
veure com el cul tampoc, però és veritat que potser no es mereixia el seu lloc a la final.
No.
Clar, què vam veure?
Què?
Vull dir, com era la posada en escena...
Clar, això era un show una mica amb ball i amb aquestes notes que ja veieu que no són fàcils d'arribar-hi. Una aposta per mi arriscada i, a més, una cançó que no coneix ningú, mal triada. Jo no la coneixia de res.
Viradíssim el TikTok, Laura, però vale.
Ah, d'acord, perdó, no estic al TikTok, soc millennial. Ara bé, el Martin, en contra del que acabes de dir, Juliana Canet, he de dir que ha tingut una molt bona setmana a les xarxes socials, que si ell ho hagués vist des de l'acadèmia potser hagués triat diferent la cançó, perquè va córrer molt aquest tall d'una classe de cant amb la Mamen. Convencent, Juli?
No, sí, jo l'estimo. Vull dir, a mi m'encanta el Martin i el trobo guapíssim des de la gala zero i el defenso a saco.
A mi com a personatge l'adoro, però és veritat que a nivell vocal no havia demostrat gaire i va començar amb unes desafinades històriques, però aquesta classe impressiona, vull dir, és una cançó que va cantar la Nayara.
Sí, però per molt bé que canti, hi ha gent que ho fa molt millor a Operación Triunfo i que es mereixia estar a la final.
Espera't, que Marc Andreu està indignat.
És que no només és cantar, és fer show. I el Martin ahir va fer show, va ballar, va saber actuar i va interpretar, que és el que al final se'ls demana a tots.
I penso que hem vingut a cantar.
No, la meva amiga Lera
no va dir això l'altre dia, aquest. Bueno.
Cada dia el mateix debat, sembla el joc de cartes, això.
Ja està, ja sabem què pensa cada un, no cal repetir-ho.
Bé, el que tampoc va acabar de triar bé, al meu gust, és el Lucas, que va triar una cançó de la seva infància a Uruguai.
A tu t'agrada aquesta actuació.
I que és superbonic que cantés una cançó que el connecta amb la seva infància, amb el seu país. Amb
la veure, perquè tu ets molt d'Uruguai, però la gent que no hem tingut cap contacte amb aquest país no hi hem connectat gaire, la veritat.
Hi ha un dels actors de la Societat de la Neu que demana el vot explícit per en Lucas. I probablement per això té tant suport, eh? Perquè allà el voten en massa. I perquè, ho torno a repetir, un uruguaià amb puto estatus, fort com està, és que ha de triomfar.
Tornem a obrir un moment molt ràpid al debat de qui tria les cançons d'Operació en Triunfo, perquè jo no...
A la recta final sí que és la base de les seves predileccions.
Però que no em puc cantar cap, per favor.
Ah, no te les coneixes.
Vull dir, clar, llavors com espera que jo el voti, aquest noi? Home, em va donar la sensació que s'inventava la cançó sobre la marxa.
A veure, Roger, se suposa que l'hauries de votar per algú més que la cançó. No necessites conèixer la cançó.
A mi m'ajuda a conèixer la cançó per saber si ho fan bé o fan malament.
És un espectador esporàdic, en Roger. Sí.
És important, jo estic amb tu, Roger. Qui jo crec que tampoc va acabar de triar gairebé va ser la Bea, que va passar una setmana xunga pensant que no podria superar la seva actuació de Se Acabó, perquè realment va ser èpica, i va triar aquesta cançó.
A mi la Bea em passa una cosa, i és que la trobo fantàstica i una gran artista, però de vegades tinc la sensació que es queda com a mig gas, que em faltaria pujar una mica més el volum.
Això el jurat li va
dir.
A mig concurs li va dir o et mostres del tot i 100% vulnerable o em sembla que ens quedem a mitges. I ho ha aconseguit algunes vegades, però no totes.
A veure, aquí les Corts, què en pensem de la Bea?
A veure, és veritat que és el que dieu, que en Sec ha fet com un glow-up molt, molt fort. I potser l'actuació d'ahir no va ser tant com l'última, però a mi també em va agradar. És que a mi la cançó aquesta... A veure, no és que me la sapigués molt, però m'agradava bastant.
Té rotllo.
Sí. A mi em sap greu, però la Bea no...
Ah,
no.
Hi ha discrepàncies aquí,
No m'acaba de fer el pes. Sí que és veritat que es mereix el seu lloc com a semifinalista, però a la final...
Doncs jo la Bea com a finalista, la Bea.
A mi no em sap greu.
I en Martin, què et sembla?
Jo era molt de Martin. Ara. Era molt de Martin, sobretot aquestes últimes gales, però sí que és veritat que aquesta gala ha estat una mica fluix. I
és
no,
que he de dir,
no
he de dir que el Martin va ser cantant francès i la Júlia ja...
Jo ja està.
Amb la Logon Dance.
Aquella actuació aquí en francès va haver pujat de temperatura al pis.
A veure, la Dea, qui més tenim?
A veure, ara que parlàvem de qui tria les cançons de les gales, nosaltres, el Marc Andreu i jo, quan vam anar al plató, vam conèixer una noia oienta que es diu Mariona, des d'aquí un petó, treballadora d'Operació Triunfo, que ens va dir que ella havia estat qui havia proposat aquest tema per la Ruslana. Like a roller coaster, he's doing your thunder, and I know you waiting me down. The phone is ringing, the clock is ticking to let me out. The phone is ringing, the world is spinning around.
Clar, és delicat, aquí s'ha de separar allò d'obra de l'autor. Perquè l'obra és fantàstica i aquí l'autora per mi grinyola una miqueta. Com a fan de Dover, eh?
No puc ser objectiu amb aquest tema. Vull dir, jo aquest tema me'l canta l'Àlex Márquez a la Gala Zero i dic, finalista, guanyador, m'és igual.
Però aquí jo sí que noto la Ruslana una mica fora de... No, no és la seva millor actuació, és per una mi... tia que ho ha defensat tot a saco i aquí jo la veig...
El registre de Greus, que era quan no estava cantant la tornada, sí que la trobava un punt fluixa, no? Mm. Li queda molt millor potser un registre més agut. Però clar, a nivell d'actitud jo crec que insuperable, també comparada amb els altres concursants, o sigui, la tia ho va donar tot en aquella escena.
I és molt treballadora, i això sí que se li ha de reconèixer.
Per cert, perquè des de casa no ho heu vist, però els companys de so que ens acompanyen avui aquí al menjador...
Què fan?
Quan han sentit la Ruslana, han arrufat el nas. I hi ha gent que hi entén molt de so i de música. I no ha convençut la Ruslana.
No es mereix ser guanyadora?
Diu que no.
Diuen que no.
Diu que no. Acaba d'agradar la Ruslana als tècnics de Catalunya Ràdio.
És només el tindrem en compte.
És només aquesta actuació.
Aquesta, sí. Estem parlant d'aquesta.
Després sabrem qui es va acabar salvant de l'expulsió, però hem de dir que també els concursants que ja tenien plaça a la final van actuar. Pero no puedo perderte el número uno. La que más se
creerá. És que no puc sentir-ho més, perdoneu.
Jo, a mesura que passen les hores, cada cop ho veig pitjor.
És que li haurien de treure el títol de finalista.
Jo, com a fan del Pol, demano perdó. Com a representant del fandom d'en Pol, demano perdó, perquè el que va passar és intolerable. I més quan Bat Guial l'havíem tingut actuant al Sant Jordi feia 3 dies. Jo demano disculpes.
Es va confiar. O sigui, crec que com que sabia que era finalista, va decidir arriscar una cançó complicada també, perquè les últimes gales ens havia regalat espectacles realment brillants, tot i ser cançons difícils, i es va pensar que podia
arriscar el
que
podia. I no. És una cançó molt difícil, eh? Encara que molt sembli bé que sigui així de ballar i que tots puguem fer-la, és mentida.
No, no.
L'exigència física, no? El to tampoc no és fàcil. No, no.
De fet, Tinet Rovira, que és director del programa i de Jazz Music, sí, ja havia dit a Twitter que aquest tipus de cançons no són per OT, però aquí, com que escollien els concursants, llavors no van poder-ho frenar, però sí que es va veure que no hauria d'estar fent-se aquesta cançó al plató.
El jurat va ser dur, eh? No l'havia de valorar, però van fer un comentari com dient no ha sigut la teva millor actuació, no passa res.
No encerta ni una, no passa res.
Pobre. Una mala decisió, encara més tenint en compte que hi ha hagut una altra triomfita històrica que ha fet una versió de Fiebre molt millor. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. ¿Sabes lo que tienes? És que res a dir, aquesta versió de la Maia de Fiebre, per mi, imperi romà.
Els tècnics no estan arrufant el nas aquí, eh?
No, no.
Aquí estan encantadíssims.
Es va inventar la música i l'amor, la Maia, cantant això.
Sí?
En Juanjo va escollir El Patio de Pablo López, que per mi és un altre tema complicat de defensar de l'usuat que arriba a estar.
Sí, estem a Operación Triunfo. Operación Triunfo són balades en espanyol tota l'estona.
Que algú li diguin Juanjo que faci el favor d'obrir els ulls. Porta no sé quantes gales aquest noi cantant i sempre amb els ulls tancats. Per favor.
A mi em sembla un personatge espectacular, el Juanjo, i sempre estaré al seu equip per al suc que dona la casa, sobretot. Després les actuacions, és veritat que m'impacten zero.
No.
No em pot transmetre menys.
A mi no em transmet, però és veritat que com a personatge t'ho compro.
Home, sí.
L'evolució d'aquest noi és forta, més la personal més que la musical.
Totalment.
A mi aquí, la veritat és que us confesso que em va transmetre, tot i que El Pati de Pablo López no em pot avorrir més com a cançó, i que, a més, sempre clava totes les notes, i és que afina moltíssim aquest noi. Jo, mira, us diré que ves que no acabi sent guanyador.
No!
Ei, apa! Es poden girar les coses, encara. No, per mi va segon, eh? Per mi va segon.
Però és que la primera va molt accelerada, eh? Ja saps per on vaig, eh?
Home.
Però és bèstia que arribin a la final i és gràcies a la carpeta, eh? El Juanjo i el Martín. És bèstia, però és la veritat. És perquè estem enamorats de la seva història d'amor.
Jo crec que el Juanjo hi arribava igual.
Són la Katniss i en Pita dels Juegos de l'Hambre.
És així, els Jocs de la Fam.
Guanyaran els dos alhora, agafats de la mà.
A veure, jo que sóc bastant no d'Operación Triunfo, que vaig començar ahir per poder-ne parlar avui, i se'm va explicar la relació Juanjo i Martín.
Martín.
Es coneixen a dintre l'acadèmia i s'enamoren de seguida? O és una cosa que hem anat veient a poc a poc?
Però la dada és que en Juanjo és un noi de Zaragoza, jotero, que diguem-ne que jo crec que coixejava una mica del peu dret. I de cop i volta el tio ha hagut de sortir de l'armari. Al mig d'Operación
Triunfo. Sí, venia d'una família i tradicions molt conservadores. I va, fins que no va arribar el Nadal, que van poder veure la seva família, ell no es va com alliberar més i la relació va ser més explícita. Però clar, la cosa és això, que ens hem enamorat de la seva història una mica amb allà Alfred, al final.
Sí. L'altra clara aspirant a guanyadora, com molt bé ja hem deixat anar, és indubtablement la Nayara. Aquesta tia sí que va triar bé, veus? Va dir, què sé fer jo? Doncs ser una grandíssima cantant d'orquestra de festa major, deixant-me aquí el numeràs de la història. I va tornar a servir cony, com sempre, com cada setmana. I és que la veritat, per molt quilla que sigui, per molt malament que em caigui, al final se li ha de reconèixer el mèrit.
Però no et cau molt bé. Per
a mi m'encanta.
A mi m'ha anat entendrint a mesura que ha anat avançant el concurs. La trobo fantàstica, simpàtica, divertida. Ofereix show, canta bé. Mira. Clarament aspirant a guanyar el concurs.
Jo crec que ha tingut la gran sort de que no l'han nominat i ens l'hem pogut anar estimant setmana a setmana.
Perquè, a veure, escolta'm una cosa, Laura Grau, tenim en Martínez, que ha anat aguantant gala a gala. És que la veritat que la Nayara havia d'estar nominada.
La Laura ha odiat la Nayara des del primer dia. A mi sempre m'ha semblat que té una personalitat despampanant i fantàstica i sempre m'ha entendrit. I a més que estic super a favor que una tia com ella guanyi Operación Triunfo, perquè no ho hem vist mai. Perquè crec que està bé. I a més, amb la història que ella explica de no sap res de música, és una cosa purament intuïtiva. L'anglès li costa molt i tot i així ha arribat fins aquí.
La mare TikToker que fa receptes. És fantàstica.
Em sembla bé.
La mare s'ha fet TikToker i fa receptes. L'altre dia va fer uns sesos fritos.
Ah, doncs me la miraré.
Mira-te-la. Simplement és un personatge curta amb el que no connecto i a més ho trobo tot un punt forçat. Això que deu de la mare també ho trobo una mica forçat. És en plan, tia, vols intentar ser la Samantha Hudson o intentar ser com una mena de personatge ultracarismàtic d'internet? I això no es busca, tio, això es troba.
Saps que és forçat? La germana de la Ruslana compartint els seus Instastories, les estadístiques que feia cada vídeo d'Instagram al Reels, demostrant que la seva germana havia fet més visites. Que
I
enfrontant
missatges d'odi.
Cap als altres.
Que pobra Ruslana.
No s'ho mereix, la Ruslana, realment. Això li ha jugat en contra, jo crec.
Recapitulem. Hem sentit totes les actuacions de la gala d'ahir i ara toca l'hora de la veritat, el que va ser el moment de l'expulsió, no?
Clar, dels quatre semifinalistes, el jurat n'havia de salvar un, els profes un altre i el públic un altre. I el quart ja quedava fora de la final. Aquesta va ser la tria del jurat.
Que creemos que ha tenido mucha calidad artística, que también ha tenido versatilidad lingüística, que ha tenido magnetismo. Hemos encontrado tantos adjetivos para que esa persona se salve que hemos creído que es la persona más completa de esta noche y que merece un pase a la final. Tiene una energía muy bonita y por eso esta noche el jurado cree que debe pasar a la final, Martín.
És fort, tenint en compte que la setmana anterior va ser el més mal puntuat pel propi jurat. O sigui, les mateixes persones que van decidir salvar-lo van ser les mateixes persones que van decidir puntuar-lo aixíssim la setmana passada. Jo no entenc res, no sé si és estratègia, perquè d'aquesta manera els profes havien de salvar o bé la Bea, que era la més puntuada la setmana passada, o bé el Lucas o bé la Ruslana, i aviam si així podien fer passar qui ells volien, però és que no acabo d'entendre gens el criteri del jurat aquí. La decisió dels profes potser encara va ser un punt més polèmic. Vam veure una Noemí Galera
destrossada,
ja t'ho dic ara. No podia parlar.
Pobra, sí, estava emocionadíssima.
De veritat o una mica
actuació teatral? No, de veritat, jo la Noemí Galera me la crec.
I crec que ho ha passat malament aquesta edició, eh? Aquesta va ser la decisió final.
Podríamos salvaros a cualquiera de los tres. Lamentablemente solamente podemos salvar a uno. Y si hay alguien que creemos, las cuatro personas que estamos aquí, que pensamos que es evolución, actitud, luz, positivismo, es Lucas.
La punyaladeta per la Ruslana amb aquest positivisme, eh? Un punt lleig, la veritat. Dintre de les coses que has de destacar d'un concursant, no sé, no destaquis una cosa que clarament l'altre no t'està oferint.
A mi és que la Noemi em fa una pena. La veritat destrossada. No, per això que deies, perquè crec que ha passat un concurs molt dur, realment.
i que justament ha tingut tanta exposició aquest any Operación Triunfo, i ho ha vist tantíssima gent que també, per tant, s'ha multiplicat l'amor però també l'odi, i que ella és el que deia, m'ho ha comentat tot per xarxes socials, ha estat molt pendent de tot, sap que els concursants han patit.
Ella i en Tinet no paren de tuitejar.
Però jo crec que ella està farta i té unes ganes que acabi aquest concurs.
S'haurien de xapar el Twitter per anar bé, eh? Vull dir, també ho trobo una mica de mental.
I una petita crítica a com estava estructurada ahir aquesta votació, perquè realment portaves votant com a usuari, com a espectador, a tots els quatre, i de sobte només escolleixen dos, que són els que van en el públic.
Clar, no s'entenien gens la mecànica. No acabaves de saber de què havia servit el teu vot cap en Lucas, per exemple, de tota la setmana, la teva campanya. Clar, perquè després les estratègies podien haver anat cap a una altra manera, no? És a dir, la gent també fa càlculs a Operación Triunfo.
I els resultats finals, com van quedar?
Doncs al final de la gala, amb les votacions del públic, es va fer finalista la Ruslana amb un ajustat 55% dels vots, deixant la Bea fora de la final. Així ho celebrava i ho comentava la Ruslana.
¿Qué se te cruza ahora mismo por la cabeza?
Es que no tengo palabras, pero no sé.
Pues mira, sin palabras, pero te lo voy a decir.
Mira, espérate, no.
Ajá.
Sí, sí, yo voy a hablar. Que significa mucho para mí. Ay, jolín. Dime. Haber llegado a la final por el público. Y no por nadie.
Punyalada que soni la cinta de psicosis. Ni, ni, ni. Home, Déu-n'hi-do. Ball de punyals entre Noemí Galera i Ruslana.
I a més ella dubtant de si dir-ho, si no dir-ho, al final ho diu. Per mi és una icona aquesta tia, perquè és que amb tot el que ha patit, recordem que és víctima d'explotació infantil, com molt bé hem dit en aquest programa, i que a més, tenint com tota la pressió de la seva família, de les xarxes socials, d'haver tingut inputs de fora i de saber que tothom està pendent d'ella, que encara tingui la mentalitat de dir, mira, és igual, ho vaig a dir, em vaig cagant tot i ja està.
I és justa, és justa finalista, i això és així, vull dir, es mereixia un lloc a la final la Ruslana i punt.
I jo la veig com a guanyadora, també.
Molt bé, estarem pendents. Falten 8 minuts per les 2 del migdia. Ara farem una pausa, i atenció, perquè a la tornada...
Què? Què passa?
Pensava que sonaria, però ens el guardem per després. Álvaro de Luna va ser l'artista convidat a la gala d'ahir.
Ui, la Laura Escanes.
I la Laura Escanes va haver de fer el seu tuit amb la seva reacció, que comentem de seguida. Res, 3 minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai.
Minuts i les 2 del migdia. Ahir durant la gala vam estar molt atents a una actuació que no era de cap concursant, sinó d'un artista convidat, que és Álvaro de Luna.
Ah, és l'Álvaro, no és el Lucas aquest? Perquè per mi són la mateixa persona,
bueno,
pràcticament. Ja li agradaria
similar
a l'Álvaro de Luna ser com el Lucas.
Ara, digo.
Home, tal qual. Com a mínim el Lucas és més honest.
I simpàtic.
Des del Begoia, t'ho dic ara. Bé, Álvaro de Luna, com sabeu, última exparella de Laura Escanes, que just abans de la gala feia aquest tuit. A qui en nominaríais hoy? Careta amb els ulls mirant cap amunt.
Com volem dir.
És
com
que clar, dir. La Laura és super seguidora d'Operación Triunfo. Sempre està comentant les gales a Twitter. I és veritat que, sabent que era el convidat estrella de la nit, home, doncs alguna cosa havia de dir. Ella sempre llança punyals, eh? Sempre està preparada, la Laura.
Home, tenint en compte les cançons que li ha escrit l'Álvaro de Luna, la última també, plena de punyalades, només faltaria que ella no pogués tuitar. És que estic molt a favor.
Per mi, mala jugada d'Operación Triunfo convidant l'Álvaro de Luna.
Home, és que
sabent que la Laura Escanes.
És una falta de respecte.
Oi que hi va anar la Lola Lolita va ser una de les convidades aquesta setmana.
Per mi és masclisme.
Bé, m'encanta que la Laura tregui la seva vena aquí i capitalitzi tot el seu drama i tot el seu rancor, sempre el nostre equip, perquè, Déu-n'hi-do.
Li encanta. La Laura li encanta fer aquest tipus de contingut i fer, no sé si és humor, però fer contingut de les seves històries, encara que no hagin acabat bé. Escolta'm, la setmana que ve els 6 concursants que queden s'enfrontaran en aquesta gran final. I clar, s'hauria de fer una mica de porra amb tots els que estem avui en aquest menjador d'aquí a les Corts. Qui creieu que guanyarà Operación Triunfo? A veure, Joel.
Jo crec que la Ruslana.
Ruslana, per aquí.
Jo veig que acabarà guanyant la Nayara.
Uh-huh.
Jo també.
Marc Andreu.
El Martín, clarament.
Tu?
Tu mirant el teu propi concurs.
Compra-li els discos després, en Martín, eh?
Ai, quina mandra.
Veus? Ai, pobre Martín.
Laura, qui guanya o té?
Me la jugaré i diré en Juanjo.
Molt bé.
Per el tema dels fans, també, d'ajuntar Martín, Juanjo, bueno, ja es veurà.
Jo dic el Lucas.
També per canviar una mica, eh? I perquè penso, imagina't, m'encantaria. Ojo, perquè al ser l'únic que és de la zona de Sud-amèrica, potser això funciona, eh?
No opto per ser original, sinó per ser realista, guanyarà la Nayara.
Jo també ho crec. Jo sóc Tim Marta, penso que guanyarà la Nayara. Això com funcionarà? Haurem de votar com...
Ja pots votar, Roger.
Com... Sí. Ja puc votar?
Cada dia.
Mare de Déu. No, me l'he baixat encara.
Doncs baixa-te-la.
M'he esperat a l'últim dia per poder fer un gran vot. Haig de votar qui vull que guanyi,
eh? Cada dia. Ens han donat el wifi del pis d'estudiants, per tant, aprofita.
Puc votar des d'aquí, puc votar des de casa.
Sí, clar, i un cop al dia.
La pregunta ja te la posen ells, eh, que preguntaves. He de votar
sí,
qui vull que guanyi.
Ja que no em despistés.
¿Quién quieres que gane Operación Triunfo?
Amb un cor.
Un cor. Vale? Va, tu crec, jo crec que podràs.
Molt bé, ja us aniré explicant a veure com ha anat. Bé, ho deixarem aquí, estem a punt d'arribar a les 2 del migdia. Agrair a tothom qui ha fet possible aquest programa especial del Dia Mundial de la Ràdio, des d'un pis de les Corts de Barcelona. Ens han ajudat la Maria Val, l'Aina Ostrell, la Mònica Muñoz, el Marc Ferro, l'Isabel Romano, la Mariví Pérez, en David Mendoza, en Ferran Guerrero. Diu una cosa, que no els tenim pas tots aquí davant, eh? Aquesta gent. Perquè s'hauria esfondrat el pis, eh?
I un petó cap en Pau Espark, pobre.
Sí, Pau, a veure, Pau Espark. Pau
Continuo
Espark.
Aquí, pendent, per si salta l'antena, sí. Però tot bé, per
com
tant...
Com els músics del Titanic, en Pau, eh?
Sí, sí, jo aguantant el violí.
Sí, realment. Sí, sí, el
molta barco gràcia, ja, veig.
Més que enfonsat. Pau, moltes gràcies, eh? Recorda la Mariví, també.
Igualment,
moltes gràcies.
Joel, gràcies per convidar-nos.
A vosaltres, per convidar-nos al programa.
Júlia, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Anna, gràcies també per aquest pica-pica que ens heu fet i que ara ens fotarem tots.
Molt bé.
Arribem a les 2. Us deixem amb el Catalunya Migdia, que els tenim a Tona.
Molt bon lloc.
A l'escola Badruna.
Prop de casa teu.
Sí, potser m'hi paro, ara anant cap a casa. Laura, fins demà, que
fins
vagi
demà.
Bé. Marta, fins demà.
Fins demà, companys.
Juliana, que vagi bé, fins demà.
Visca la ràdio.